De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Passen 6 minuts de les 4 de la tarda, tot i que ara ho entendreu perquè ho explico això. Ara mateix són les 6 del matí i l'escriptor tanca l'ordinador d'una revolada. Està cansat. Porta tota la nit barallant-se amb el final del llibre, però ja no té temps per inventar-se res més. L'esperen a comissaria. Hi ha hagut un nou crim al barri de Sants de Barcelona i, com és habitual, necessiten de la seva expertesa per avançar en el cas. De dia, criminòleg per la policia científica dels Mossos d'Esquadra. De nit, escriptor de novel·la. I ja en van una desena. Està esgotat, però com li agrada el que fa? Mira el rellotge de nou? Ara sí, va molt tard. A més, avui té una entrevista al Fabricació Pròpia de Ràdio Cel. L'han trucat per parlar de la seva última novel·la. Per sort, està al costat d'on ha d'anar a investigar el crim. Serà fàcil combinar-ho tot. Bé, el que acabo de llegir podria ser perfectament el personatge principal d'una bona novel·la, però no, és ben real, tot i que l'hem posat una mica de salsa i imaginació des de la fabricació. I és que aquesta descripció pertany a Marc Pastor. Ell és escriptor, també és criminòleg, i ara acaba de publicar Riu de Safirs, una novel·la negra amb punts de western, ciència-ficció i d'aventures, amb la illa de Madagascar com a escenari. Marc Pastor, què tal? Com estàs?
Molt bona tarda. T'he d'esmenar aquesta introducció.
Ai,
una miqueta.
Ai, que estàs tu.
Sí, sí.
Ah, que ens havia sortit així.
Mai de la vida he acabat d'escriure a les 6 del matí. O sigui, no. Aquest tropo de l'escriptor que escriu no, de nit, sí. Quan hi ha silenci, que hi ha gent que ho fa, eh? Jo de nit dormo.
Perfecte. Dormo. És que, a veure, clar...
Sí, no, això
és que, clar, perquè, no? Perquè és necessari dormir, no? Perquè després tot...
Dormo poc, també és veritat.
Ah, però... I en quina hora acostumes a escriure, doncs? Perquè, clar,
doncs,
tela.
Deixo el nen a l'escola a les 9 del matí, cap a 9:45 trec el gos a passejar,
val.
I a les 10, que és quan tinc una estoneta lliure, és quan començo a escriure.
Llavors és quan...
Sí, fins a 11:45, que és quan m'he de fer el dinar per anar a la feina. Llavors tinc una hora i mitja de marge.
Sí, però ens ho hem d'imaginar així, eh? Una mica, Mar, o sigui, de dia a criminòleg per la policia científica dels Mossos i, bueno, de tarda, podríem dir-ho, no?
Sí.
De matí...
Tarda i nit, perquè també treballo per la nit.
Clar, és que clar, a veure, ens hem de fer un croquis de totes les cares.
Tinc horaris complicats.
Tens horaris complicats. Sí. És fàcil de compaginar-ho o no?
Gens. Gens.
I com tu fas?
M'hi deixo la salut, bàsicament. No, acabo fent això. Treballo molt, molt de tarda,
sí.
Treballo de nit quan em toca de nit, però sobretot intento pel matí intentar escriure.
Va,
després d'esmorzar, escric una estoneta i de fet he tingut molta sort perquè aquesta darrera novel·la vaig demanar una beca a la Generalitat per poder-la escriure. Em van donar una beca i vaig poder agafar 2 mesos d'excedència per acabar-la.
Bé.
Sí, que és una cosa que em va permetre escriure amb tranquil·litat i quasi semblava professional i tot, perquè em posava pel matí, anava fent 2 hores, pausa, 2 hores més, pausa, 2 hores, feia 6 hores al dia. I era com, oi, sembla que m'hi dediqui i tot. Llavors vaig tenir aquesta sort de poder enllestir-la en 2 mesos, ja la tenia molt avançada i la vaig enllestir en 2 mesos.
Ja
però
està.
Normalment busco racons per poder escriure.
Per poder escriure. Sí. Tu ets conscient que el teu perfil desperta molta curiositat.
Però ja fa molt temps que... No, ens hauríem d'haver acostumat ja. Primer que hi ha molts Mossos que escriuen ja. Hi ha el Rafa Melero, el Xos González, hi ha uns quants que escriuen. I després, jo crec que ja fa molt temps que em moc per aquest món com per dir, cuidado, policia, escriptor, tal...
Sí, però...
Acostumem-nos ja. No?
Clar, però no et passa això de que pels escriptors ets Mosso d'Esquadra i pels Mossos ets escriptor?
No, jo crec que ja està...
Ja està.
Ja està, sí. Jo crec que per tothom hi ha això, que el mosso que escriu. Sí que és veritat que...
El mosso que escriu.
Sí. M'acostumen a encasellar en novel·la negra. Això sí que és veritat. Això és una cosa que ja he hagut d'acceptar i, escolta, és el que hi ha. Quan trec una novel·la, sempre l'etiqueta... Sí, l'etiqueta novel·la negra. Sí, encara que no sigui novel·la negra.
És igual.
Sempre és una novel·la negra. Llavors això ho accepto i ja està.
Riu de Safirs, que és aquesta nova novel·la del Marc Pastor que ens presenta avui, s'ubica, abans ho dèiem, a l'Àfrica. Concretament a l'illa de Madagascar. Per què? D'on surt aquesta idea? A veure, per on comencem?
Per on comencem? L'any 2014, amb la meva parella vam fer un viatge a Madagascar per anar a buscar el que és el nostre fill. I vam haver de passar 3 mesos. Vam estar 3 mesos, sí, perquè és part del procés d'adopció, viure-hi 3 mesos, que són el temps que duren els judicis i tot. Evidentment, en 3 mesos no pots dir que hi visquis, perquè tu neixes de ser un blanc occidental en una illa africana, amb tots els privilegis que això comporta, però sí que et dona prou temps com per veure la cultura, com per conviure-hi. I és evident que jo volia escriure sobre allò. Jo volia escriure una novel·la, no només que la tingués a la illa, al país, o que tingués Madagascar com a escenari, sinó que fos part essencial de la novel·la, no? Que fos un personatge més, aquesta illa. Després va donar la coincidència que vaig trobar l'argument en un viatge intern per l'illa, fent una mica de turisme. Vam anar a parar a un poblet on s'havien trobat jaciments de safirs 20 anys enrere, i que és un poblet del Far West total. Llavors vaig dir...
Ostres, però clar, que això va, no? Clar, va cridar l'atenció, no? Clar, total.
Em passo el dia buscant històries, em passo el dia buscant material literari, i quan de cop i volta estàs dintre del que és una novel·la o una pel·lícula, una història absolutament real, que és a l'oest americà, però a l'Àfrica del present, això ho havia d'aprofitar.
I clar, vas estirar el fil, però deixa'm dir-te això, perquè el viatge dius que el vas fer el 2014.
Sí.
Però la novel·la no la publiques fins ara. Què ha passat, Maru? O sigui, ha quedat en un calaix de l'editor, o abans, no sé, pensaves que potser era millor tirar endavant, no?, altres idees de novel·la?
L'he continuat treballant des d'aleshores. La novel·la apareix el gener del 15, que és quan creuem la carretera, la RN7 fins a Ilacac. Apareix allà la llavor de la novel·la, però evidentment hi ha tot un procés de documentació, de com encarar la novel·la, de com plantejar-la, de com buscar el narrador, que en aquest cas ha sigut el més difícil, trobar el narrador d'aquesta novel·la. I a part, jo estic escrivint una altra. En aquell moment jo estava escrivint Farista, tenia la meitat, havia d'acabar Farista, i després sempre tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novel·les en marxa.
En actiu.
En diversos processos, en diverses fases del procés d'escriptura. Moltes són només en fase de documentació, en fase de desenvolupament, algunes tinc 1 o 2 capítols escrits, però totes estan una mica sempre bullint el meu cap. Llavors, el que he de fer sempre és triar quina és la propera novel·la que he escrit. Quan acabo d'escriure una, dic, vale, quina serà la segona?
Ara quina és la que està, no, en el punt de sortida?
Exacte. Aquesta de Madagascar em venia molt de gust escriure-la. De fet, l'he tingut al cap per escriure des de que vaig acabar Farista. Però, com que no trobava el narrador, vaig ficar unes altres pel mig, vaig ficar els Àngels em miren, vaig ficar-hi l'horror de Requiem, després he estat també escrivint guions, he estat escrivint un joc de rol, o sigui, he anat treballant. I aquesta novel·la, dins el meu cap, anava
allà, la que vull sortir, estic allà.
FPU, saps la memòria de la FPU que va treballant, sempre està ocupada, doncs la tenia allà. Llavors, 6 anys després, quan ja faig clic i trobo el narrador, és quan dic, vale, ja estic preparat per escriure-la.
I ja està. I va sortir bé? O sigui, va sortir de cop, dius? O... Perquè des del moment que dius, va, ja, punt de sortida, aquest riu de safirs...
Va sortir de cop tot el... És que no sé quina és la mitologia que es fa la gent sobre sortir de cop o no sortir de cop. Va sortir de cop, sí, vaig treure un any en escriure-la. Per mi això és sortir de cop. O sigui... perquè no, hi ha autors que diuen, no, jo em tanco i en 3 mesos la tinc escrita.
Sí, quina mitjana tens tu, Marc?
Un any. Entre que començo a escriure el primer capítol i que acabo de la novel·la, més o menys és un any. Tenint en compte que normalment ve un any de documentació abans, tenint en compte tot el temps que porto pensant-hi, no? O sigui, les novel·les duren molt de temps, però el procés d'escriptura, físicament, de seure a l'ordinador, és un any. També és veritat que hi ha petites pauses. Normalment em passa sempre el mateix, que és començar a fer allò, com és, arranque de caballo, parada de burro, no?
Sí.
Faig això, faig 1 o 2 capítols, ho aturo pel que sigui, perquè estic amb una altra cosa, perquè vull reflexionar i tal, i llavors ja quan torno a enganxar, aleshores sí que ja tiro milles i ja m'obsessiono i vaig a pinyó.
Ostres, però jo et dic, o sigui, t'imagino ara a casa, per tot el que has explicat, saps? Que realment com un, bueno, és que clar, anava a dir, com un criminòleg, ets criminòleg, però no? Amb aquella paret, amb totes les novel·les posades en el punt en què estan, com després tornes a connectar o a reconnectar, no?, amb aquella novel·la. Deu ser molt organitzat.
Tinc llibretes.
Sí?
Tinc llibretes són, cada novel·la és una llibreta i vaig apuntant coses a cada novel·la. Després tinc les notes de l'iPhone, per exemple, vaig apuntant idees, vaig apuntant coses amb diferents carpetes. Tinc un Excel.
Home, podria faltar l'Excel, eh?
Tinc un Excel on vaig ficant aquest personatge, surt en aquesta i està connectat amb aquesta, perquè, clar, totes les novel·les estan interconnectades. No? Vull dir,
ja
que ens hi posem? Anem a fer el doble tirabuixo mortal. Ja que ens hi posem?
Serà més complicat.
Anem a fer-ho complicat. Sempre, sí, no ho faré fàcil, no. Llavors, cada novel·la és fotoconclusiva, tu pots llegir la novel·la, és una història tancada, i la pots llegir d'inici a final, i no torna a llegir res mai més que hagi escrit jo, i doncs ja està, he llegit una novel·la de Marc Pastor. Però si llegeixes les altres, te n'adonaràs que hi ha una història que va un fil argumental que va travessant-les totes. Hi ha personatges que van d'una a l'altra, que en algunes són secundaris, en altres són protagonistes, en algunes se'ls esmenta i als altres veus per què se'ls esmenta.
I què és el que ha estat més complicat en aquest riu de safirs, no?, durant tot aquest any per tu, Marc?
Doncs per mi ha estat molt difícil no semblar un home blanc europeu explicant una història africana. Crec que ha estat el més complicat. O sigui, no fer una apropiació cultural, de certa manera, no? D'anar-me a l'escenari exòtic, a l'escenari turístic, de fer una espècie de novel·la, un fast food, de mix de coses i de curiositats i tal. El més complicat ha estat fer una novel·la malgaix, una novel·la de Madagascar, que respiri Madagascar. Jo crec que agafar el to aquest és el més difícil de tot.
Clar, jo, la teva feina com a criminòleg és la pregunta ara que tots ens estem fent també, eh? O sigui, tu t'ajuda, no?, a escriure algunes escenes, personatges, xant de banda, que ara tu dius, no?, Riu de Safirs va sortir d'aquest viatge a Madagascar amb aquest vincle, no?, personal, com ens has dit. Però la teva feina, clar, et deu ajudar, et deu inspirar, no?, per trobar aquests personatges, aquests escenaris de crims... O no?
Sí, és que t'enganyaria. Si em digués que no, t'enganyaria, perquè és veritat, però vull dir, tots els escriptors s'inspiren en la seva vida personal, en la seva feina. Es dona la coincidència que la meva feina, doncs em trobo a escenes molt violentes, em trobo amb víctimes d'homicidis, amb víctimes de relacions sexuals, em trobo amb assassins, em trobo amb tot el que ja, bueno, tot el que ja coneixem, no? Així com he dit, la mitologia de l'escriptor.
Sí.
És la que més o menys ens reformem, la mitologia de la policia científica sí que és la que coneixem, potser amb menys glamour que les sèries, però sí que és la que ens podem imaginar, ens podem fer una idea al cap. Jo sí que m'ho trobo, i tot això m'ho emporto a les novel·les, és evident. Sí que és veritat que m'agrada disfressar-ho. No, jo tinc molt clar que no vull escriure un cas real, no vull agafar directament doncs això li va passar en aquest i ho porto directament a la novel·la, això no, m'agrada disfressar-ho, per això ho disfresso de gènere fantàstic, d'aventures, de western, ho disfresso, no? Però sí que és veritat que en moltes de les de les escenes on hi ha violència, on hi ha tirotejos, on hi ha o directament hi ha relacions interpersonals entre policies o entre delinqüents, això està estret de la vida diària, i tant.
I a l'inversa ho fas, Marc? És a dir, t'ajuda la teva passió per l'escriptura en la teva feina com a criminòleg pels Mossos d'Esquadra o no?
Vaig intentar una temporada... Això és molt friqui, eh?
Bueno, explica'ns-ho.
Això és molt friqui. Fa molts anys, quan començava, era jove.
Una mica més jove.
Estava dit, tenia més cabell, però no és veritat, tampoc. Vaig intentar, estava en un escenari d'un crim tal, i vaig dir, què faria aquí Sherlock Holmes? No? Quina seria la deducció de Sherlock Holmes?
Sí.
I vaig intentar flipar-me una miqueta. I vaig descobrir que no soc, primer, que no soc Sherlock Holmes, i segon, que no serveix per res el procés deductiu de Sherlock, no serveix per res. I al final,
no funciona.
No. I al final t'has de cenyir al procés científic que tenim nosaltres, no? A la forma de treballar que tenim nosaltres, que està superestablerta i està fixada i és el que funciona. Deixa.
Escolti, d'on surt aquesta passió de Marc Pastor d'escriure, no? Perquè ara igual hi ha gent que diu, però, ostres, ja que tothom té una feina, bueno, gairebé tothom, hi ha gent que no té, que té més d'una feina, però com és el teu cas, tu per què aquesta necessitat, no?, de dir, és que no em puc dedicar només a una cosa?
Per enveja. Recordo de petit llegir Stephen King. De fet, era massa petit per llegir Stephen King.
Quina edat tenies?
No ho sé, però...
Massa, molt petit.
Potser 9, 10.
Sí. Val, home, sí.
Sí.
Sí, sí.
I recordo llegir La danza de la muerte, o sí. Misery i tal, i passar molta por, molta por. És de les últimes vegades que he passat por llegint novel·les de terror, és veritat, eh? Però passar molta por i dir, hola, jo també vull fer això, jo també vull fer por a la gent. Jo també vull ser capaç de remoure a un lector que està a milers de quilòmetres de distància, al seu llit, llegint, i fer que senti aquesta esgarrifança. Llavors, aquesta enveja de el poder de les paraules, de poder tocar una fibra en algú que no coneixes de res en la distància, en el temps, això em feia molta enveja. I vaig dir, doncs jo també vull fer-ho. I vaig començar a escriure molt malament al principi, i ara una mica millor, suposo, amb el temps he anat, agafant una mica d'experiència.
Fixa't que has escrit almenys una desena de llibres en el temps, entre els quals hi ha els títols com Montecristo, on combats amb els nazis, també la mala dona, on dibuixes el perfil de la vampira del Raval, i L'any de la plaga, on la gent comença a comportar-se de forma estranya. De fet, se'n va fer fins i tot una pel·lícula.
Este soy yo, Víctor Negro, y tengo el corazón roto.
Oye, yo te hablo de mi amiga Lola, ¿verdad?
¿Quién es? ¿La que colecciona gatos o la que se los come?
Víctor, de verdad, que Lola es la única que podría reírse de todas esas tonterías que tú haces.
¿Te vendrá de coña para olvidarte, Irene?
Créeme que no es un buen momento para los celos, Víctor.
¿Celoso? Yo estoy celoso. ¿Usted está celoso?
Qué pestazo.
¿Qué sents, Marc, quan veus justament, no?, el que has escrit, que s'ha adaptat per la gran pantalla? Et va agradar? Vas pensar...
Mira, com que va ser un procés tan llarg, tan llarg, sí, perquè... Recordo que van adquirir els drets per fer la pel·lícula el 2010-2011 i la pel·lícula es va estrenar el 2018. I va haver tantes desventures, tants entrebancs, i semblava que no sortia... El que és el món del cinema, de fet, o sigui, sí, tampoc no descobrirem res. Que quan va arribar el moment va ser com, bueno, ja està, puc presumir que tinc una adaptació al cinema d'una novel·la meva, o sigui, realment fa molta il·lusió. Després, si l'adaptació... És més regida o menys regida.
Sí, saps aquell punt que dius fins... O sigui, quin control tens, no, Marc? Perquè...
No, jo no tenia cap.
Res.
No tenia cap. Jo tinc la novel·la. Jo sóc responsable de la meva novel·la.
Val.
De la pel·lícula, doncs mira, sí que és veritat que una pel·lícula que potser es va notar una mica la falta de pressupost i que després el canvi de to no li va sentar bé, perquè la meva novel·la era una novel·la d'aventures urbanes de fantàstiques i de ciència-ficció, i la va voler convertir en una sitcom intimista.
Bueno...
Però és igual, és una novel·la adaptada al cinema, vull dir, no puc estar més content.
Escolta'm una cosa, de totes maneres, abans ho deies, Marc, perquè el gènere de novel·la negra sempre guanya els altres gèneres, en el teu cas, no? Perquè et sents o tens ganes també d'escriure, no?, sobre altres coses. Ah, que per cert, Festival de Novel·la Negra de Barcelona, del 5 al 11 de febrer, no?
11 o 12, sí.
D'aquí res, una setmana.
Jo hi vaig a l'11, de fet, tinc una taula amb l'Adrià Martín, que em fa molta il·lusió, perquè és el gran tòtem de la novel·la negra aquí de Barcelona, i fa molta il·lusió compartir taula amb ella l'11. Doncs novel·la negra, jo suposo que, a veure, és fàcil, vull dir, jo vaig guanyar un premi de novel·la negra amb la Mala Dona, que és la meva segona novel·la i és la més popular o la més coneguda, la que ha tingut una dotzena de traduccions. Soc mosso, vull dir, no cal ser molt espavilat per saber que a mi ja en seguida és com novel·la negra.
I no tens ganes d'escriure alguna cosa que no sigui de novel·la negra, tot i ser mosso, saps?
És que de les 8 novel·les que porto escrites, crec que només novel·la negra només en tinc dues. Només són
dues.
Però
és això que tu també al final t'etiqueta, no?
Sí,
al
principi em molestava més, ara ja no m'importa. I és que és veritat, aquí diuen novel·la negra, no? Riu de Cefir és novel·la negra. Sí que hi ha una mica de novel·la negra, perquè el narrador és un policia, hi ha una sèrie de morts violentes que aquest policia no és que investiguis, més aviat les vol tapar. Sí que hi ha una mica de novel·la negra, però jo ho barrejo tot. Barrejo la novel·la negra, barrejo aventures, barrejo fantàstic, sense ficció... M'agrada ficar gotes de terror. M'agradaria escriure una novel·la de terror. Però això seria un suïcidi comercial, segurament, a la literatura catalana. Però sí que jo vaig ficant notetes de terror.
Fixa't que, clar, tu deies abans, no?, amb l'adaptació de L'any de la plaga, però en el cas de La mala dona, Marc, que et feia referència ara, el que fas, és la història de la vampira del Raval, ara s'explica la història com tu narres en el llibre, no?
Ja.
És com...
Sí. No, és que és al·lucinant, perquè quan vaig escriure la novel·la, que hi havia molts buits, moltes coses que no... De fet, ara se'n parla moltíssim de l'Enriqueta. Bueno, ja ha baixat una mica, no? Però,
sí, ja, va ser aquell punt, no?, que tothom parlava.
En aquell moment,
sí,
per buscar documentació va ser complicat. I després d'escriure la novel·la vaig adonar-me que a la Viquipèdia gairebé tot era coses que jo m'havia inventat per la novel·la. No? Explicaven, sí, perquè l'Enriqueta anava al casino a Rabassada a vendre tot. Això m'ho vaig inventar jo, perquè em feia gràcia escriure una escena al casino a Rabassada. I fins al punt que hi ha una escena de la mala dona en què explico que l'Angelina, una de les nenes segrestades, juga als germanets morts amb les falanges dels dits dels nens que va segrestar l'Enriqueta i tal, fins al punt que una de les besnetes de l'Angelina ho ha incorporat a la seva biografia i ho explica com si li hagués...
Com si li hagués passat a ella.
Sí, 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 perquè és com si li hagués transmès ella. O sigui, hi ha una espècie d'efecte Mandela molt raro aquí, que s'ha quedat com fixat, la meva novel·la, com fixada com si fos allò...
La història real.
Com la història real. Que és, recordem que és una novel·la explicada per la mort. La mort explica aquella història i el policia que porta el cas és el Clint Eastwood de una de les pel·lícules del Sergio Leone. Vull dir, en realitat... és la meva versió friki de la història, però mira, la versió friki al final ha guanyat i és la que es queda.
Sí, sí. Clar, perquè aquesta novel·la, si no m'equivoco, s'ha traduït a 13 idiomes.
Sí, 12, i era el 12 o 13. Sí, ja, em sembla molt greu perquè queda molt malament, però he perdut el compte. I ara acabem de signar per traduir a l'àrab, sí.
I quin és l'idioma, Marc, que et digui? Ostres, quin t'ha fet més gràcia que s'hagi
traduït? L'anglès.
Sí?
L'anglès em va fer moltíssim... És que és molt difícil traduir en anglès. Yeah. L'anglès, al mercat anglosaxó, només tradueix un 2%, només té un 2% de literatura importada, traduïda. Traduir l'anglès...
Costa moltíssim.
Costa moltíssim, costa tant que no he tornat a traduir l'anglès, per exemple, des de la Maladona, però vaig poder anar... He anat a la BBC 2 vegades, quan va sortir la novel·la, vaig anar a la BBC a parlar en un programa de llibres, que és una cosa flipant. El 2014 hi ha un programa amb no sé quants milions d'espectadors en directe parlant mitja hora en anglès. Vaig poder anar a presentar-lo a Nova York, allà en un teatre tot ple de hipsters, i a Brooklyn, i jo fotent una lectura en anglès. Clar, em va fer moltíssima il·lusió, l'anglès fa molta il·lusió, i el japonès també.
El japonès, també, clar.
El japonès, té un format manga molt guai, la novel·la. Sembla un manga molt... molt té una portada com modernista, barra anime. Sí, home, fa patxoca.
I no s'ha volgut fer sèrie o alguna cosa amb la Maladona? Perquè, o sigui...
S'ha intentat fer de tot amb la Maladona.
I què ha passat? Perquè no?
Que no ha sortit res endavant. S'ha intentat fer pel·lícules, s'ha intentat fer sèrie. O sigui, hem tingut processos... Hem tingut adaptacions que han estat molt avançades, eh? Que està pràcticament en preproducció, però sempre ha acabat caient per una raó o per una altra, moltes vegades perquè és una sèrie d'època, que vol dir una sèrie o una pel·lícula d'època que costa molts diners, això per començar. S'ha intentat fer coproducció amb Alemanya i amb Anglaterra, que era així, hi havia una coproducció hispano-alemana-inglesa, però es va dir que no al final perquè els anglesos volien que fossin actors anglesos, llavors el director d'aquí va dir que ja es negava a fer aquesta sèrie amb actors anglesos perquè hagués quedat molt fals i allò va acabar caient. Però ja et dic, fa temps que ja ha baixat una mica el suflet, però
no, clar, en el moment,
m'he tirat
no?
anys negociant els drets amb productors, perquè sempre s'ha intentat fer. I al final sembla que quan va sortir l'altra pel·lícula que va fer el Lluís Danés sobre la vampira, amb el guió de l'Arcarazo, quan va sortir aquesta novel·la, va ser com que ja s'ha fet una pel·lícula sobre l'Enriqueta, ja no cal més, perquè en aquest país si fas una cosa sobre una cosa ja no cal més. No?
Yeah.
Un meteoròleg, un entrenador del Barça de bàsquet, saps? Un escriptor mediàtic i ja està, no calen més. Llavors una pel·lícula sobre l'Enriqueta Martí i prou.
Bé, no sé, doncs a veure si es desperta una altra vegada el cuquet i es torna a reactivar en aquest sentit, eh?
Sí, bé, és benvinguda, però vull dir, són coses que a mi ja em preocupen relativament.
Deixa'm, perquè tenim el nostre productor, el Frank, a dir, però un moment, lo del joc de rol, clar, és una de les teves novel·les, ara li preguntem, l'horror de Requiem, és una comèdia on l'horror és l'excusa. Tu has jugat al joc de rol, no?
Sí,
clar,
sí, sí.
I t'agrada també aquesta adaptació que se n'ha fet? Perquè...
És que l'he fet jo.
Clar, m'agrada, que pregunto, no?
L'he escrit jo, sí. Jo he jugat a rol tota la vida, a etapes de més i de menys, perquè depèn de qui t'ajuntes, a qui trobes, tal, és més complicat. Ara, per sort, on està molt de moda. Arran de la pandèmia, els jocs de taula, els jocs de rol han tornat a estar molt de moda i és més fàcil jugar-hi. I també per internet es pot jugar. I jo he llegit molt el manual de rol, m'interessa moltíssim aquest món, m'ho passo molt bé, és molt divertit. La gent que pugui tenir una mica de por d'acostar-se al rol, d'apropar-se al rol, de dir, ai, això a mi no és per mi o és massa complicat, és el joc més senzill que hi ha de jugar. L'únic que el té més complicació és el que fa la màster, el que fa el director de joc, que s'ha de saber les regles. Per la resta, és ser una taula amb un llapis, una goma de borra,
ja
uns daus i uns doritos.
Jo soc una... Doritos. Josep Nafasta. O sigui,
no. És senzillíssim. Sí? És explicar una història entre un grupet. Sou 3, 4, 5 amics,
sí?
Explicant una història entre tots. Cadascú porta un personatge i ja està. Només és això. I passar-ho bé. Passen 3-4 hores i passar-ho bé. I, clar, jo havia llegit molt de rol L'horror de Rickim. És una novel·la que barreja Monty Python i Lovecraft.
Clar, però això et deia, no? La comèdia, tot plegat.
Sí, i que està molt influïda per aquests jocs de la Crida de Cthulhu i tal. I els editors em van dir, doncs podríem fer una miqueta, un manual per ajuntar-ho amb la novel·la, perquè la gent s'animés, tal, i aquest manual es va convertir en 30-40 pàgines de regles.
I
van dir, aquestes 30-40 pàgines podria ser una campanya, ens vam anar animant, i al final hem escrit un altre... És pràcticament una novel·la, és un llibre amb tota una història, més unes regles per jugar aquesta història, i està escrit amb conya, vull dir, amb broma, és tot amb per riure, amb sentit de l'humor. Es pot jugar, es poden fer partides, però sobretot el que m'interessa és que si tu no vols jugar a aquest joc de rol, tu pots agafar el llibre, llegir-lo i riure, i ja està.
Deixa'm, ostres, és que se'ns ha passat el temps volant, Marc.
Ja, i mira que parlo ràpid, però...
No, tan sèrio. Fent una pinzellada de la teva faceta com a criminòleg dels Mossos, has aparegut al programa de crims de Carles Porta. Clar, és un programa que triomfa moltíssim a tot Catalunya, també hi ha a Espanya. Per què creus que agraden tant, saps, aquests programes? És la típica pregunta que ens fem tots, Què tenen? Vull dir, què tenen aquest
morbo,
punt de que és el morbo.
Sí, pur i dur. A vegades ho podem vestir com més periodístic, a vegades més groguenc, a vegades pot ser sensacionalista, a vegades pot ser amb una perspectiva... més encarada a les víctimes, com tu vulguis, però al final l'espectador el que busca és el morbo i el veure què va passar i com va passar.
I
ja està.
Deixa'm també, perquè ara estaré... O sigui, bueno, per qui encara no conegui a Marc Pastor, clar, totes les facetes de la teva vida, però és que també dibuixes molt bé.
Dibuixo bé, no molt bé. No, vull dir, tampoc ens flipem.
Bueno, però bé, sí,
Em defenso, sí. Vaig estar molts anys fent Retard Robot a Mossos.
Tu feies
jo feia Retard Robot.
Però això s'has de dibuixar molt bé, Marc.
Bueno, tampoc tant. Vull dir, només has de saber fer una cara. Has de saber ficar així... És un senyor potato, saps? Has de saber ficar els ulls, el nas i la boca puesto i ja està. Sí.
O sigui, tu ara podries fer-me... Ja, un dibuix meu de... Saps?
Ai, però ara...
No, tu demano que ho facis.
És un atracament.
Mira, però ho podries fer. Tal qual.
Sí, un dibuix d'aquest?
Per exemple, de la meva cara, saps? De dir, fer... Sí.
Quedaria malament, però sí.
Per tant, tu dibuixes els teus personatges, no, realment? O abans d'escriure'ls?
No ho faig. No, què va. No ho faig. No, només ho hem fet amb L'horror de Rickim i a posteriori per poder fer una mica el joc i tal. Però no... Els meus personatges, de fet, no els hi poso mai cara.
I per què creus que et passa això, que no els hi poses cara?
Perquè no són meus, són dels lectors. Vull dir, prefereixo que el lector se l'imagini. Jo al principi feia molta descripció i descrivia moltíssim el personatge, feia tal, no sé. Ara ja cada cop, si t'hi fixes, cada cop descric menys els personatges. Jo descric com són, vull dir, de psicologia, com es comporten, què pensen, com actuen, però el físic, com a molt, els vesteixo una mica. Dic, mira, aquest porta un vestit verd, perquè et facis una mica la idea.
Sí.
Però físicament cadascú es fa la idea de com és el personatge.
Ens hem fet la idea de que aquesta novel·la, aquest de Riu de Safir, serà tot un èxit. Arribaràs a Sant Jordi i ja veuràs amb una filera de gent que el vulgui signar i nosaltres direm que has estat aquí en fabricació pròpia. Marc, moltíssimes gràcies, de debò.
A vosaltres.
És una de les crítiques. Llegir Marc Pastor aconsegueix que tot respiri sense esforç. És el David Lynch que ho porta, això, de la literatura catalana.
Doncs això ho va dir el Vicenç Pagès, que el trobo molt a faltar, i crec que és l'única frase que ha dit a la vida en la que no he estat d'acord, perquè... Perquè jo no, David Lynch no. Digue'm un altre director, però David Lynch no.
Però,
escolta, ho va dir ell llavors.
M'he rebut, no?
Sí.
No, doncs enhorabona per la feina. Moltíssimes gràcies, Marc.
A tu, a vosaltres.
Ràdio Estel.